Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. La CAPSA ha presentat el videoclip d'enguany del meu ritme, un projecte que fomenta que intèrprets locals puguin col·laborar en una experiència conjunta per celebrar el Dia Mundial de la Música. El vídeo d'enguany compta amb la cantautora Alondra Bentley interpretant Si Tuviera, juntament amb 12 músics de la ciutat. La cançó parla de totes aquelles coses que no tenim temps per fer per culpa de les obligacions diàries. Per això es va decidir gravar de nit, representant que només a hores intempestives es pot arribar a fer tot allò que ens agrada. De seguida ho ampliem, però abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 20 de juny. Aquest diumenge s'ha celebrat la festivitat del Corpus i la ciutat ha aplegat les activitats tradicionals i elements típics d'aquesta diada que commemora el cos i la sang de Crist. El Pati de l'Artesà ha acollit aquest diumenge el 40è aplec de la Sardana del Prat, una matinal de música i balls que organitzen els Amics de la Sardana del Prat i que enguany ha pogut tornar a ballar sense restriccions en aquest espai tradicional. L'aigua de la platja del Prat és excel·lent d'acord a la primera de les analítiques que durà a terme cada dues setmanes l'Agència Catalana de l'Aigua. Es tracta d'unes proves per comprovar el bon estat i la salubritat del litoral. El Museu Egipci de Barcelona, juntament amb la Universitat de Tübingen i el Consell Suprem d'Antiguitats d'Egipte, han trobat les restes d'un temple a prop de la ciutat de Minya que daten de l'inici de l'època ptolemaica. Entre els participants de l'expedició hi ha el pretenc Luis Manuel González, director de les expedicions del Museu Egipci de Barcelona, que serà aquesta tarda al Cèntric a 7:45 del vespre a una xerrada que organitza Tinta Blava. I els esports, la plantilla de l'Associació Esportiva Prat continua prenent forma i aquest cap de setmana s'han anunciat dues noves incorporacions. Es tracta, per una banda, de Dani Molina, jove migcampista de 22 anys, que arriba al Prat procedent de la Pobla de Mafonet, de tercera divisió. El setè fitxatge anunciat és el d'Aitor Mújica, porter de 21 anys, que aterra el conjunt pretenc procedent del Paralada. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui us parla avui, Víctor Asensio. La CAPSA ha presentat el videoclip d'enguany del meu ritme, un projecte que fomenta que intèrprets locals puguin col·laborar en una experiència conjunta per celebrar el Dia Mundial de la Música. Escoltem Willy Macià, tècnic de la CAPSA.
Reúnen muchos ingredientes, ¿no?, que forman parte de un proyecto que es un poco la misión de la CAPSA, ¿no?, que es pues, generar inquietud musical, que la gente se ponga retos, ¿no?, y que viva experiencias que no viviría de otras maneras, ¿no? Y todo esto lo tiene el meu ritme. Aparte, pues eso, ya sabéis que desde hace unas ediciones se basa en el meu ritme, ha cambiado, que hay una parte de proceso creativo muy importante, que es que viene el artista en cuestión que hacemos el tema y pasa unas sesiones de ensayo con la gente que participa.
El vídeo d'enguany compta amb la cantautora Alondra Bentley, interpretant Si Tuviera, juntament amb 12 músics de la ciutat. Bentley ha participat a diverses sessions venint des de Madrid, on resideix des de fa anys.
Te encuentras a gente que tiene 13 años pero que acaba de empezar a tocar la batería con hace un año, o alguien que tiene 30 y pico y que está empezando con un instrumento, otro que lleva mucho tiempo. Hay muchos niveles, pero lo bonito es que te une pues la pasión por la música al final.
La cançó parla de totes aquelles coses que no tenim temps per fer per culpa de les obligacions diàries. Per això es va decidir gravar de nit, representant que només a hores intempestives es pot arribar a fer tot allò que ens agrada.
Lo relacionamos con la noche, ¿no? Eso de pues de llegar tarde, no sabes si vas a ir a trabajar, la gente que sale el vídeo, ¿no? Si vuelve de trabajar, y un poco es este espacio nocturno de no tener tiempo, ¿no? Y de reflexión. Quedábamos sobre las 10 de la noche y ha habido tomas que las sacábamos a las 4 de la mañana. O sea que bravo por los participantes, que por la entrega y el sacrificio.
La presentació del vídeo ha tingut lloc aquest divendres a la CAPSA i ha comptat amb la participació dels i les intèrprets que l'han gravat. També s'ha projectat un making of del procés. El videoclip del meu ritme d'enguany ja es pot veure al canal de YouTube de la CAPSA.
Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
Aquest diumenge s'ha celebrat la festivitat del Corpus i la ciutat ha aplegat les activitats tradicionals i elements típics d'aquesta diada que commemora el cos i la sang de Crist. La plaça de l'Església Sant Pere i Sant Pau ha estat el punt de partida de la processó amb la participació dels gegants Reis, en Rotllà i la Griselda, i els capgrossos Cap de Meló i Nas de Carxofa, tot plegat amenitzat amb la música de la Unió Filarmònica del Prat. La processó ha fet un recorregut pel nucli antic on s'han pogut veure les catifes de flors fetes de la mà d'entitats per decorar els carrers en el primer any que recupera el volum tradicional de participació. En cadascuna d'elles s'ha fet una pregària després de trepitjar-les per primer cop. Finalment, el recorregut ha acabat a la plaça de l'Església on s'ha fet l'ofrena floral, finalment acompanyat d'un ball per part dels capgrossos, tot plegat després d'una eucaristia especial dedicada a aquesta festivitat amb la presència especial per sisè any consecutiu de l'ou com balla, un element decoratiu d'aquestes festes que fa referència a l'eucaristia.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
El Pati de l'Artesà ha acollit aquest diumenge el 40è aplec de la Sardana del Prat, una matinal de música i balls que organitzen els Amics de la Sardana i que enguany han pogut tornar a ballar sense restriccions en aquest espai tradicional. Escoltem el president d'Amics de la Sardana, Jordi Gili.
Home, ens fa il·lusió arribar als 40 anys perquè, en definitiva, també és aquests 40 anys, aquest més de 40 anys de l'entitat Amics de la Sardana. Doncs ens fa molta il·lusió perquè recordo que l'any passat el que vam fer va ser un concert vermut, una cosa tothom assegut, tal, més pausadeta i tal, i bueno, poder ballar sardanes doncs és tornar als inicis per entendre'ns, eh?
En aquesta edició, les cobles convidades que han amenitzat la jornada han estat la Principal del Llobregat i Ciutat de Cornellà, que entre les diverses sardanes han interpretat la triada pel Dia Universal de la Sardana, que enguany ha estat Montjoliu, de Manuel Oltra. També s'ha fet el tradicional concurs de colles improvisades en un aplec que s'ha concentrat en les activitats al matí.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
La cultura andalusa ha tornat a brillar a la plaça Catalunya amb la celebració del 36è Festival Andaluz organitzat per la Casa d'Andalusia. La trobada ha comptat amb les actuacions del grup de Huelva Palo Dulce, format per les germanes Cecilia i Rocío González, i de la cantaora Laura Marchal, acompanyada per Víctor Franco a la guitarra. A més d'aquestes convidades amb què es volia destacar el paper de les artistes al flamenc, han actuat grups propis de la Casa d'Andalusia com Sueño Andaluz, Caireles i Azar. Parla la presidenta de l'entitat, María Francisca Barriga.
Y bueno, todos muy ilusionados, con muchas ganas de bailar, con ganas de que todo salga bien y pues para nosotros es un festival súper importante porque además es un festival consolidado de muchos años que fue súper importante en su día, que empezó como flamenco y actualmente se ha convertido en el 36 Festival Popular Andaluz.
Un cop enllestit el Festival Andalús, la Casa d'Andalusia es prepara per la següent cita, el Festival de Fi de Curs, que es realitzarà el proper 2 de juliol.
Altres apunts.
L'aigua de la platja del Prat és excel·lent, d'acord a la primera de les analítiques que durà a terme cada dues setmanes l'Agència Catalana de l'Aigua. Es tracta d'unes proves per comprovar el bon estat i la salubritat del litoral. En aquest sentit, la presència de contaminants microbiològics és pràcticament nul·la i la temperatura de l'aigua se situa actualment en els 21,3 graus.
Cultura.
L'any 323 abans de la nostra era moria a Babilònia Alexandre el Gran. Una de les dels seus generals, Ptolomeu, passa a governar un dels territoris més importants conquerits per Alexandre, Egipte. Sota el seu regnat i des de la nova capital, Alexandria, arrenquen una sèrie de reformes que pretenen hel·lenitzar el país del Nil, però introduint certs elements de tolerància religiosa en el seu govern. Tanmateix, fora de la ciutat fundada per Alexandre el Gran, Ptolomeu gairebé no va fer gaires construccions. col·leccions. Més de 2.300 anys després, el Museu Egipci de Barcelona, juntament amb la Universitat de Tübingen i el Consell Suprem d'Antiguitats d'Egipte, han trobat les restes d'un temple prop de la ciutat de Minya que data de l'inici de l'època ptolemaica. Entre els participants de l'expedició hi ha el pretenc Luis Manuel González, director de les expedicions del Museu Egipci de Barcelona, que serà aquesta tarda al Cèntric a 7:15 del vespre a una xerrada que organitza Tinta Blava. Una troballa fruit de 15 anys de treball per part d'aquest equip format per professionals de l'arqueologia catalans. Entre ells hi ha el pretenc Luis Manuel González, director de les expedicions del Museu Egipci de Barcelona. La troballa consisteix en una 60 de blocs de pedra de grans dimensions, d'uns 500 quilos cadascun, amb diversos elements arquitectònics, frisos decoratius amb la cara de la deessa Hathor i textos jeroglífics que expliquen els orígens del temple. Tot plegat a partir d'un descobriment casual a unes obres d'un canal de rec. Els treballs van soterrar uns carreus de pedra que havien estat utilitzats per cimentar una església cristiana del segle VI. Escoltem González.
Aquests treballs van descobrir 7 carreus de pedra que es van posar ja sobre la pista de la clar, va aturar l'obra, i nosaltres el que vam fer en les dues darreres campanyes ha estat ampliar, excavar en extensió i veure aquesta troballa casual en què consisteix. I vam arribar a obrir una àrea molt ampla, una superfície molt ampla, i aquesta superfície el que van fer va ser documentar, que va aparèixer, van ser les restes d'una església cristiana.
L'església s'havia construït aprofitant les pedres d'un antic temple ptolemaic, una pràctica molt habitual a tot el món a l'hora de fer noves edificacions.
Van utilitzar carreus d'un temple que en aquell moment trobava bastant sencer, perquè tots els blocs, els 60 blocs, són de les 4 primeres filades de pedra de la part superior del temple. Van començar a desmantelar-ho i a utilitzar aquests carreus com a part de la seva construcció. Després l'església es va fer de maó, però tot el que era la base, tota la part que manté l'església dempeus, són aquests blocs d'època faraònica decorats.
La troballa de 60 blocs de pedra és la més important en quantitat que s'ha fet en aquesta zona en més de 200 anys. Habitualment, aquest tipus de descobriments es fan de forma casual per part de treballadors de la zona. Els i les arqueòlogues sobre el terreny moltes vegades han d'evitar que les restes que apareixen fortuitament acabin al mercat negre.
Aquests 60 blocs són més de tots els blocs que s'han trobat al llarg de 2 segles, excavacions puntuals, treball casual dels camperols que treballen allà i un dia amb l'arada toquen una pedra, la treuen. Normalment, quan hi ha arqueòlegs per allà, l'ofereixen als arqueòlegs, i nosaltres, a canvi d'aquest material, perquè no surti al mercat d'antiguitats i no el facin malbé, donem una mena de compensació molt simbòlica, però clar, perquè no pot partir això el preu que surt aquest material al mercat d'antiguitats, primer perquè és il·legal i després que no arribem tampoc. Són materials que estan molt preuats.
Habitualment, en aquestes troballes puntuals no s'aconsegueix descobrir l'origen real de les restes, de vegades perquè poden estar molt repartides per la zona i d'altres perquè els propis descobridors casuals poden ocultar-ne la procedència per garantir-se que podran seguir espoliant-les. En el cas d'aquesta troballa concreta, en canvi, la localització de les restes de l'antiga església amb material d'un temple ptolemaic fa pensar que la construcció original no pot ser gaire lluny de la zona.
Pensem que no ha de ser gaire lluny, perquè els llocs de culte, els llocs sagrats, sempre són els llocs sagrats, independentment de les religions que vagin succeint-se, no? I això és un fet habitual. De fet, una fase nova d'un temple comporta normalment la destrucció de la fase anterior, i ja que s'ha destruït i tens els carreus, pots utilitzar-los com a material constructiu.
Les peces no han sortit pas de territori egipci, però sí que s'han fet còpies exactes que han desenvolupat un equip d'investigació. Són diverses restitucions fidedignes realitzades en impressions 3D que s'acompanyen d'una 50 d'obres del Museu Egipci de Barcelona. La mostra Ptolomeu, faraó d'Egipte, la descoberta del seu temple, es pot visitar fins al 30 d'agost.
El temps.
Dilluns de cel variable. L'ambient continuarà xafogós amb màximes que no arribaran als 30 graus, però amb moltíssima humitat. El temps podrà canviar més a partir de dimarts al vespre i dimecres. Fins i tot podria ploure. I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, amb Míriam Roures. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
Celebra una revetlla única amb General de Pirotècnia. Posem llum i color perquè aquesta nit de Sant Joan fem foc nou.